són les 10 i a partir d'ara tu jugues. Bé, bona nit. Com ja heu pogut sentir a la introducció, aquesta no és la veu que normalment us saluda a aquesta hora. Tenim el Quim de baixa, sóc el Ton, i ho intentarem fer tan bé com puguem. Avui tenim un programa, jo crec que força interessant. L'hem plantejat de la següent manera. Com sempre, tindrem actualitat del hockey, del futbol, dels esports de Sant Feliu, i com us vam prometre la setmana passada, parlarem amb en Jordi Gaig, que ja ha tornat al Dakar. Lamentablement no pot estar aquí amb nosaltres avui perquè ha patit un petit problema gastrointestinal. Suposem que va agafar alguna cosa lletja allà baix a l'Àfrica. I res, tindrem convidats, ha de venir l'Oriol per parlar-nos del futbol, vindrà un jugador del primer equip de hockey de Sant Feliu, i com que no volia estar sol aquí dintre l'estudi, avui m'he fet acompanyar per una, diguéssim, com ho podríem dir, un mentor a la ràdio, que va ser la que m'hi va introduir, com la Gemma Parbanyer, que la tinc assentada aquí al costat. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Més que res, perquè com que va ser la que em va començar a engrescar amb el tema de la ràdio, així he pensat, avui que necessites ajuda, que vingui aquí.
Que rebi tothom.
Que rebi tothom. Bé, esperem fer-ho tan bé com puguem, perquè hem començat tenint algun problema tècnic i alguna història així, però bueno, ara ho sabrem tot. Jo crec que si el Quique està a punt, podem començar amb els titulars. Sí, sembla que no acaba de funcionar l'ordinador. Ja passa això, no? Se t'ajunta tot el primer dia i ets novato i no saps com reaccionar. Però bueno, sembla que sí. El Quique ens ofereix els titulars. I comencem pel futbol.
Un partit molt intens i poc vistós, el que va enfrontar aquest cap de setmana el primer equip del Sant Feliu contra el Tona. Un partit que va significar el retorn de Josep, exentrenador del primer equip, i que va fer justícia per tots dos equips després del vist en el camp amb l'empat. En Barón, un dels tres porters de la plantilla, ha deixat la disciplina de Sant Feliu. Sembla que fitxarà pel Setmanat.
I seguim amb el hoquei.
El Primera Nacional es consolida en un joc tranquil de la taula i comença a mirar cap amunt. Un no gran partit dels codinencs els va permetre aconseguir una victòria contundent a casa del Macarena. Una primera part molt fluixa va deixar la Primera Catalana sense punts. Els codinencs van saber reaccionar a la segona part empatant el partit, però no van sentenciar i van perdre a casa contra el Casanenc. El femení va demostrar que no vol deixar de mirar la part de dalt de la classificació i va guanyar contra un dels equips forts de la Lliga, el Mataró. El senyor Castells es va convertir en el protagonista de la jornada del Club Hockey Patins Sant Feliu. Aquest va ser l'àrbitre dels partits del femení i el primera catalana, que a banda del seu talent xulesc i respectuós, va arribar a dir que a l'entrenador del femení frases com «Per mi les noies no haurien de jugar a hockey». L'Atlètic no veu al fons del pou i continua en una línia derrotista. Sembla que el fet d'haver perdut cua a la part de dalt de la classificació hagi deixat els jugadors tocats i sense capacitat de reacció.
I pels amants de les estadístiques, com diria el Quim, carrusel de resultats. Futbol, segona territorial, grup 5, Sant Feliu de Codines 2, Tona 2. Això deixa el Sant Feliu en vuitena posició amb un total de 24 punts. Juvenil, segona divisió, grup 19, Sant Feliu 1, Llerona 0. El Sant Feliu de Codines és tercer amb 25 punts. Infantil, grup 6, primera divisió, Sant Feliu 2, Ceba 2. Això deixa el Sant Feliu amb 9 punts, amb novena posició, amb 18 punts. Alevins, primera divisió, grup 6, grup 30, perdó, de Sant Feliu 3, Santa Eulàlia de Ronçana 4. Això deixa Sant Feliu amb desena posició i 14 punts. Passem a l'hoquei. Primera estatal. Patí Macarena 3, Sant Feliu 7. Això deixa Sant Feliu en una posició molt tranquil·la, amb 20 punts, desena posició. Primera catalana, grup B. Sant Feliu de Codines 5, Casanenc 7. Això deixa Sant Feliu en una posició tranquil·la, però no tant, la dotzena posició amb 19 punts. Segona catalana, grup C, Atlètic Sant Feliu i Spies 3, Mollet 7. Això deixa l'Atlètic en una situació a mitja taula, amb onzena posició, amb 12 punts. I acabem amb el femení de Nacional Catalana. Dos partits aquesta setmana, Salt 2, Sant Feliu 2 el divendres i el diumenge... Sant Feliu 3, Mataró 2. Això deixa el Sant Feliu amb una bona posició, quart classificat de la Lliga, amb 26 punts. Bé, i comencem a entrar en matèria. Tenim aquí ja el nostre especialista en futbol, l'Oriol. Bona nit, Oriol.
Hola, bona nit.
Què?
Doncs bé, aquesta jornada, un partit especial, podríem dir, no? El Sant Feliu Tona, i especial perquè era el retrobament de Sant Feliu amb el que va ser el míster fa els últims 4 anys, no? El Josep Díaz. El partit 2-2, sense gaire història, perquè va ser un partit d'aquells per oblidar, no? Sobretot si... La gent que va pujar al camp són gent que són fanàtics de futbol, perquè si no, si és gent nova, no torna al camp. Va ser un partit horrorós, un partit de tennis, que es diu, no?
Tant?
Un partit molt dolent. La pilota sempre per dalt, no haver-hi continuïtat en el joc, les transicions sempre per dalt, i a més les poques jugades que la pilota anava per terra, l'àrbit es va encarregar de ser protagonista i parar-les, no? Per tant, un partit d'aquests que no passa a la història, no? En tot cas, això, recordar el 2-2, un partit que es va posar difícil, vam començar perdent 0-1 a mitjans de primera part, una jugada de falta de concentració de la defensa, perquè és d'aquelles jugades que és una falta i la defensa col·loca la barrera, que passa que van ser més hàbils, van sacar ràpid i pum, un 0-1, no? 0-1 que és difícil.
I va anar tota l'estona a darrere el marcador.
Va anar sempre a remolc, llavors vam empatar al cap de... Bueno, faltava poc per acabar la primera part, va empatar l'Àlex Balaguer amb un cop de cap molt bo, una falta, i amb l'1-1 vam anar al descans. A la segona part també semblava que estàvem més posats al partit, que portàvem la iniciativa, però un error puntual, en aquest cas del Xaki, una errada d'un misto, no?, que es diu, doncs ens va posar també per darrere una altra vegada al marcador, 1-2, i en aquestes categories anar perdent i quedar en poc temps és complicadíssim, no?, perquè l'equip rival es tanca i, bueno, cada falta és...
Un món, oi? Cada falta és un món, entra i es posa la barrera, s'aixequen de terra...
Exacte, entra el Lucas de turno de l'altre equip...
Hi ha el Lucas de turno també, que no tenen Lucas.
Exacte, sempre hi ha un Lucas que no és tan professional com el Lucas i entra que la té, no sé què, l'altre crida, bueno, ja sempre passen 2-3 minuts i així van esgarrapant temps, no? Que passa que el Sant Feliu amb més cor que cap, no?, com es diu... Doncs vam seguir lluitant, i quan faltaven 1 o 2 minuts per acabar el partit, doncs el Coca, amb una jugada de més voluntat que cap, va aconseguir empatar, no? Un partit agònic, i bé, o sigui, emocionant, perquè va ser buscar l'empat fins al final, però el partit no va tenir més història.
Déu-n'hi-do, jo perquè he llegit a la crònica del 9-9 i parlant amb el Quim abans i així, diu que sí, no?, que va ser un partit allò... De segona territorial,
partit, exacte, sí,
partit ranci, que no va haver-hi futbol, exacte, per enlloc.
Un partit d'això que diu ranci, no?, perquè un partit brut, que la pilota va per dalt, on van brillar més que les defenses, els centrals, el lliure, el Rafa va estar espectacular, no?, perquè clar, al ser un partit de tennis les pilotes van per dalt i el lliure ha d'estar molt atent, i el Rafa va fer un partidàs, no?, en aquest sentit. Però això, per l'espectador, és un partit avorrit, perquè les pilotes no van per terra, no hi ha profunditat i sempre es va per dalt, i on destaca el joc físic, no? I llavors els jugadors aquests que
van al toc,
que van al toc, doncs es perden i
clar, malament.
Malament,
jugadors com el Xaki o gent com el Chusso, no sé si el Chusso va jugar aquesta setmana.
El Chusso va fer un bon partit, perquè també, bueno, últimament està molt bé el Chusso, ho va deixar tot i va estar molt bé per la seva banda. I jo sobretot destacaria el Rafa, ja ho he dit, no? Va estar molt ràpid, va tallar totes les boles, va estar molt bé en totes les ocasions, gairebé. I per altra banda, davant el Balaguer, perquè porta com 5 o 6 partits espectacular. Va fer un gol de cap, que potser no és el seu fort, i va marcar de cap un gol espectacular, i està molt bé, té moltes ganes i és un jugador importantíssim ara mateix.
I com es va veure el retorn del mític entrenador Josep?
Molt bé, molt bé. Home, sí? Hi ha gent que no li té massa simpatia, no? També es va sentir. Però la majoria dels que estem a l'equip i que l'any passat vam estar amb ell, doncs tenim un bon record, no? Qui més, qui menys, bueno, doncs, algú més, algú menys. Jo personalment només tinc paraules d'elogi perquè em va donar molta confiança, i la gent més o menys també té una bona relació amb ell. Ens vam saludar, vam estar xerrant, i bé, és una persona molt, molt amable, molt sincera i molt bé. O sigui, a part de l'atenció del partit i això, que no va passar més, doncs bé, molt bé.
Oi, jo quan l'havia vist aquest xicot, jo he de reconèixer i he de fer un mea culpa ara mateix, fa dies que no pujo al camp de futbol, fa dies que no pujo al camp de futbol i sé que ho hauria de fer, però jo l'any passat i anys enrere quan hi pujava, el veia un xicot molt, molt assenyat, no? Un tio molt tranquil, un tio molt serè, que bueno, anava fent, no? I no, un tio que senties que la gent el criticava i que el que passa aquí a Sant Feliu, no? Això que passa aquí a Sant Feliu, que tothom és bo per criticar i aquestes coses, doncs veies que el tio aguantava i que ho anava fent, no?
Sí, això que deia, és un tio molt, molt sensat, molt tranquil, i bé, de fet també s'han de mirar les estadístiques, i ell sempre ha mantingut l'equip de la meitat amunt,
sí,
i sempre ha estat a dalt amb el Sant Feliu. Vull dir que sembla fàcil però que no ho és, i potser la gent que el criticava, doncs bé, s'ha de mirar també les estadístiques, i criticava una mica, doncs no sense sentit, no? Perquè tothom, bueno, té coses a criticar i coses a favor, però jo personalment crec que no és un mal entrenador, és un bon entrenador, i a més com a persona jo, pel que el conec, és una gran persona, molt, molt sincer, sempre diu les coses a la cara i com a entrenador també molt bé.
Molt bé, molt bé. Ara, parlant de futbol, i deixa'm recordar-me d'una cosa que m'ha fet notar el Quim aquesta tarda, sobretot m'ha dit recordem-ho, un dels nostres cracs de l'equip del Tu Jugues, ha sigut pare aquesta setmana, el Jaume Cerdà, ha tingut a l'Arnau. Felicitats des d'aquí, a part de tots, i l'aplaudiment que li dedica el Quique des d'aquí darrere els controls. I res, veiem que l'ordinador ha ressuscitat, Quique, ja ho tenim tot en marxa, això?
Sí, sí, ho ha aconseguit. Bueno, l'aplaudiment és per la feina ben feta.
Doncs molt bé, molt bé. Algo més a destacar, Oriol?
Sí, també m'agradaria destacar que aquesta setmana ens deixa, ha plegat el David Verón, que era un dels tres porters del Sant Feliu fins ara, i que bé, que s'ha de lamentar la seva baixa perquè és un jugador d'equip d'aquells que fa pinya i que segurament el trobarem a faltar, perquè tot i que últimament no estava jugant, no? És un jugador d'aquests que sempre està a la banqueta donant ànims, sempre té paraules bones per la gent, mai té sortides de to i és un d'aquests jugadors que fa pinya, no? Ara s'anirà a jugar al Sentmenat, em sembla, és el poble on viu, i a la tercera regional, i bé, res, només desitjar-li tota la sort del món i que té les portes obertes i ell ja ho sap.
Vaja, que ha marxat ben bé per jugar, diguéssim, no? Perquè...
Bé, ell sabia que ho tenia difícil, no? Perquè hi ha dos porters davant, que són el Jordi Roura i Lluís Paré, que és el que diem sempre, el David Verón és un porter de segona, un molt bon porter de segona, però és que el Lluís Paré i el Jordi Roura no són porters de segona, són porters de primera o de preferent, o més. Penso que si Paré jugués a segona A no passaria res. Potser dic una bogeria, però jo penso que no passaria res.
Això és sinceritat pura i dura.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Això és una cosa que crec que hi ha molta gent que pensa, a més a més. Eh?
I és que és veritat, no? Ells dos no són porters de segona. El Verón sí que ho és, però ha tingut la mala sort, en aquest sentit, de trobar-se dos grans porters, no? I a més són del poble.
Ah.
I ell és un tio molt llest, és un tio que no busca polèmica amb ningú i ell ja sabia que ho tenia difícil i ara ha vist que, bueno, que si li veu jugar doncs és millor anar una Sentmenat, encara que estigui en una categoria menys, podrà jugar més i que quedi clar que no és per cap enganxada amb ningú, perquè el dia que es va despedir inclús va fer broma amb el Santi, deia no, és que no ens hem entès amb el míster, no sé què, em va prometre tal i al final no, i vull dir, tot rient i li vam dedicar una ovació i tal, vam aplaudir, vull dir que molt bé i és un tio que val molt la pena.
Secció Infermeria. Com estem?
Infermeria, doncs, estem millor, una setmana estem després millor? Estem millor. Bueno. També hi ha el Gerard Ocariz, que està tocat del menisc, i doncs, la resta, més o menys, la gent ve.
I el Lluís, el de la cadera, com està ja... El Paré?
El Lluís Paré, sí. Doncs està bé, no se sap ben bé què va tenir, se li inflava la cadera i ara últimament sembla que està bé, ha jugat els dos últims partits, aquest l'ha jugat el Roura, i jo diria que està bé perquè s'alternen amb el Roura, dos partits cada un i no saps qui ho fa millor ara mateix, vull dir que l'equip va llançat perquè aquests dos porters són una màquina de salvar punts, no només d'evitar derrotes sinó salven punts.
Clar. Molt bé, és una sort, realment tenir dos porters. Exacte. És un seguro.
Dos porters d'aquesta categoria immensa, no?
Jo, si m'ho permets, en la meva línia d'un tabatun a tothom i d'això, vull dir, aviam, jo crec que l'empat que acabo fer, jo crec que totes les lectures que es poden treure gairebé són positives, perquè anant darrere del marcador tota l'estona, tenir la força voluntat per seguir lluitant, tot, fins i tot quan falten dos minuts per acabar el partit, vull dir, jo crec que al final l'heu agafat ben agafada ja a mi de la categoria, esteu jugant bé, ja us esteu acostumant a fer l'equip i d'això, i bueno, i ara jo crec que d'aquí Reus començaré a llançar una altra vegada i cap amunt.
Sí, també perquè els dos gols aquests que ens van arribar van ser errors puntuals, no? Que no són errors de sistema, allò que falla la defensa, falla el mitja i ens fan un gol i tothom s'emprenya perquè tothom ha fallat. No, van ser errors, un error col·lectiu, no? De concentració, que bé, això de vegades hi són, no? Es poden millorar però és normal que hi siguin. I el segon, doncs, un error puntual que és una anècdota, no?
Coses que passen.
Exacte, vull dir que és una anècdota que no ens hem de preocupar per aquests gols i que tot i que vam jugar malament, perquè no és així, l'àrbit tampoc va ajudar, però ja et dic, com a mínim va haver-hi molta voluntat, molt cor, i el gol aquest del Coca, quan faltaven un o dos minuts per acabar, ho demostra, no? Per tant, jo crec que la lectura és positiva i que de cara a setmana que ve endavant i...
Setmana que ve on?
Setmana que ve, doncs, ara m'enganxa.
Et poso un compromís?
Sí, però deixa-m'ho pensar i t'ho dic ara.
Vale.
Si tu jugues, l'equip d'Ona Codinenca també. Tu jugues els dilluns a Ona Codinenca. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me, let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn, come tomorrow.
I bé, és el moment de començar a parlar amb el Jordi Gaig, però abans la Gemma, ja que l'hem portat aquí, la farem treballar una miqueta, ens farà una mica d'introducció del Jordi i una mica del de cara amb si a nivell ballesar.
Bueno, direm que per les persones que no ho sàpiguen, el Jordi Gaig és una d'aquestes persones que el dia 1 de gener està treballant, que n'hi ha pocs, però el dia 1 de gener està treballant, i a més està treballant bastant lluny d'aquí. És un dels pilots del Dakar. Aquest any ha sigut una de les 18 persones del Vallès Oriental, de la comarca, que ha anat al Dakar, i a més hi ha anat amb un equip d'aquests que s'escriuen en majúscules, amb un equip dels grans com és el Cadí Motor de Manresa. Hi ha un equip que hi ha el Salvador Servià, que és també una de les grans noms d'aquest rally, no? Era l'únic pilot de la comarca que pilotava un cotxe que entrava en competició. Malauradament, ja ens ho explicarà ell, però això no ho va poder acabar. Portava un BMW X5 i bé, portava el Miquel Amblàs de copilot. En Jordi Gaig no és un inexpert en això del Dakar, no es va estrenar aquest any, ja que l'any 2003 doncs ja hi va participar amb quads. I bé, no sé, millor que sigui ell qui ens ho expliqui.
Molt bé, Jordi, bona nit.
Bona nit.
Ens sents bé?
Bueno, una mica fluixet, però bueno, bé, ara sentia trastillar el que anava dient.
Molt bé, molt bé. Aviam, ens has dit que estàs malalt. T'esperàvem trobar-te...
No, tinc una mica de grip intestinal. Malalt no m'he tant tot el dia. És una mica incòmode per anar de seguida corrents a malalt.
Bueno, molt bé, molt bé. Això, segons em deies fa una estona, ho veu agafar-ho a l'Àfrica, perquè m'has dit que tens el mig equip malalt.
Els mecànics que encara estan allà, que han embarcat els vehicles, i parla com un vell d'ells i estan igual. Hi ha un que està normal i altres dos que estan igual, amb grip intestinal.
Molt bé, molt bé. Jordi, recuperat ja del tot o què?
Sí, recuperat del tot. Bueno, jo, com vam parlar l'altre vol dir a la vegada, ja portava 3 dies fora de cursa, pel que passa havíem estat 3 nits al desert, al mig de no res, i clar, et recuperes físicament del cansanci, però psicològicament et quedes una mica tocat, no? Ara ja està recuperat tant físicament com psicològicament.
T'he de confessar que quan vam acabar el programa ens hem quedat aquí discutint l'equip del Tu Jugues, discutint i comentant, i així com sorpresos i esparverats, quasi podríem dir, de la valentia realment vostra i de l'aventura que ens has explicat aquestes 3 nits al desert, Sorprenent, sorprenent. Jo quan i vam parlar amb gent així, gent del poble que ens va dir tal, diu, aquesta gent de Sant Feliu és ben bé, que no n'hi ha un pam de net, eh?
Sí, bueno, a mi que vas trobant vas fent, no? I clar, l'aventura és l'aventura que t'has agafat com a tal. Vam poder deixar el vehicle i tornar, i bueno, vam preferir pues, tornar el vehicle en condicions i poder disposar. Pues, allà el que hi ha és un mercat de moros que es dediquen a la que tu deixes el vehicle, van a buscar-lo amb mitjans que tenen ells allà, i llavors te'l parlen de cap a 3 dies.
Clar, evidentment, perquè suposo que el mercat negre de vehicles d'aquests del Dakar deu ser espectacular, amb miell de peces i aquestes coses.
És espectacular. Mira, nosaltres, una anècdota que et puc explicar és que nosaltres quan ja portàvem 2 dies al desert, esperant que vingués el camí de rescatants, l'assistència, quan estava a 20 quilòmetres d'arribar on estava el nostre punt GPS, va volcar.
Déu-n'hi-do.
I el cotxe escombra del Dakar feia una hora que havíem firmar la renúncia a que ens portés a campament. O sigui que el Dakar ja no era responsable de nosaltres. De cap d'una hora pues, ens truca de campament amb via satèl·lit que havia bloquejat el camió i que aquella nit no passaria.
Déu-n'hi-do.
Quan passa això i estàs a 100 quilòmetres de dunes, o sigui, tens 100 quilòmetres a Rodona que tots són dunes. T'espantes una mica, quan et passa això t'espantes una mica. Llavors, sabien que no ens tenia vint a recollir ningú, mecànicament vam poder solucionar el problema i vam anar a recollir a l'altre vehicle. Pues, a l'altre vehicle, o sigui, el camió que estava a 20 quilòmetres on estàvem nosaltres, així que vam arreglar el cotxe, vam anar a rescatar i bueno, ajudar, perquè el camió havia buscat i havia quedat molt malmès i hi ha molta feina un camió a tornar-lo a posar en marxa i de més. I llavors venia un mecànic, a 170 quilòmetres, venia un mecànic ajudant-nos a fer tota aquesta feina. Pues el moro de turno li va cobrar 600.000 pessetes de fer 170 quilòmetres.
Hòstia, Déu-n'hi-do.
Amb un cotxe que l'havies de veure, amb un 4x4, que l'havies de veure, que estava podrit sense totes les dents.
Pensava que anaves a dir que era un cotxe, un ex-Dakar o una cosa d'aquestes, perquè...
No, o sigui, de fer 2 hores i mitja, 3 hores de ruta, li va cobrar 600.000 pessetes, ens va cobrar.
Déu-n'hi-do.
3.600 euros.
Déu-n'hi-do. Escolta, i des del punt de vista esportiu, valoració vostra, a part, suposo que deu ser una mica així 50-50, no? Perquè...
Bueno, ara hem tingut... portar un vehicle molt bo, molt provat, és un vehicle que ha sigut el campió d'Espanya de raid. Portàvem el professor espanyol del Dakar, que és el Servià, el Sabó, molta experiència, però vam tindre nosaltres, quan estàs una carrera de tants dies, disposes de vehicles, de mitjans, i després hi ha un factor que diu sort, no? Nosaltres aquesta ens la vam deixar aquí a Lisboa. Quan vam creuar el barco, la sort no va vindre a nosaltres. Vam tindre una rere una altra, de tonteries i coses que ens van fer. Primer de tot, el primer dia anàvem molt bé, anàvem el 27-28 de la General. Estàvem barallant-nos amb els cotxes semioficials i vam entrar la trampa, vam arrencar el trapeci, la direcció, el palier, vam arrencar tota una roda, tots els mecanismes que subjecta la roda, vam arrencar-ho tot, vam poder reparar, havíem perdut 3 hores i llavors el dia següent pues, també llavors vam quedar sense frenos, vam fer 350 quilòmetres sense frenos, que també es van afluixar dos latiguillos i, bueno, i coses que no han de passar, però van passar. I, bueno, i l'altre dia, que vam tindre l'altre dia, sí, el cotxe se'ns quedava fregat. O sigui, el dia següent era el contrari, el cotxe es quedava bloquejat, havia una mordassa que s'escalfava i quedava bloquejada.
Jordi,
l'altre dia ja va anar bé i l'altre dia vam trencar.
Quasi pots fer un llibre de les desgràcies d'aquest Dakar, perquè mira que...
Sí, això és molt fàcil de dir, molt fàcil d'explicar, i si ja aquí ho dius un moment, però a mi ara fer 350 quilòmetres sense frenys, psicològicament és brutal, perquè cada vegada que trepitja el freno, quan toques l'estora del cotxe, com si haguéssim que toques la xapa d'allò, i sonava un pensament de no res, i fer 350 quilòmetres volent arribar per poder reparar, no portant líquid de freno, doncs, bueno, es fa bastant dur, no? Si són quasi 7 hores conduint, vam avançar a 10 equips, tot i anant sense fren, i perquè vam sortir molt enrere, i llavors vam poder anar remuntant, però no podíem apurar, a més del desert no podíem apurar, ens vam anar menjant de tots els colors perquè no podíem frenar, frenàvem molt poc.
O sigui, si
vam aconseguir arribar a campament, i a campament, bueno, vam veure que dos latiguillos s'havien afluixat, que això és una mala sort de la que no t'imagines, vull dir, és que no li passa a ningú això, no?
Aviam, Jordi, m'estàs dient que sense frenos et dedicaves a adelantar cotxes, però què tens al cap? Perquè
hi ha dos equips que el cotxe pues, no era tan competitiu com el nostre, el que passa que el desert, pues, els frens, entre reduir, atrevessar el cotxe i demés, pues, pots fer de més i de menys, no? Ah. I com volíem agafar un bon ritme i portar un bon ritme, doncs, mira, sense arriscar massa, o sigui, l'únic que fèiem era, quan veiem un dubte, aixecar el peu, però mentre que es podien anar a fondo, doncs pues, anàvem a fondo. Vull dir, aquells platós que es veuen,
sí,
tots els cotxes amb renglera i el full, o sigui, la pols i tot això, però allà es va a 160, 170, i els oficials van a 180, 185. I nosaltres anàvem a 160, però el cotxe no donava més, i bueno, i anàvem el primer dia que vam estar a Marroc, vam sortir el 26 de la General.
Ara t'ho anava a dir, perquè ho estan mirant aquesta tarda i a la segona etapa em sembla que va ser l'Espanyola. Veu que de 26 anys...
La de Portimao, l'etapa de Portimao ens va anar força bé, una etapa molt pel nostre cotxe, era una etapa que jo estic acostumat a aquest tipus de terreny, aquest tipus d'això, i vam deixar el cotxe pues, més amunt del que ens pensàvem acabar al Dakar, no? que era entre, hi havia 30 equips entre oficials i semioficials i després volíem estar nosaltres, no? Pues volíem estar entre 30 i 40 i aquell dia vam acabar l'etapa aquella que era el 26 i a la General era el 27, vull dir que estava força bé. Però clar, llavors el que té això és que la primera etapa de Marroc vam sortint dels cotxes oficials i els cotxes oficials dels equips són molt poderosos, són molt potents. Hi ha molt nivell de conducció, hi ha molt de tot allà. Si els 50 primers equips de Dakar són molt potents, no? I llavors ens vam trobar pues, que podent anar a un ritme pues, que una trampa se'ns va menjar. Vull dir, atrevessant un núvol de pols, de la dreta a esquerra, pues, vam entrar, vam caure de cap dintre d'un forat i vam arrencar una roda.
Déu-n'hi-do. Escolta, et demanaré que em facis dues comparacions. La comparació d'aquest Dakar amb el primer Dakar que vas córrer i la comparació del Dakar, perquè tu realment corres ral·lis aquí a Espanya i fas coses així, vas córrer a la Baja Aragón aquest any.
Sí.
A nivell de... Suposo que a nivell de comparar la Baja Aragón amb el Dakar és algo quasi incomparable, no? A nivell de competició i de muntatge...
Sí, són coses diferents. La Baja Aragón és una carrera de cap de setmana que posa a prova físicament, però un dia. Sí, et posa a prova físicament, però no psicològicament. I el Dakar et posa a prova tant físicament com psicològicament com estratègicament com de tot. O sigui, el Dakar t'arriba a treure la casella si tens problemes, no? I la primera pregunta era, la primera si m'has dit...
Comparar amb el primer Dakar que vas córrer tu, l'any 2003, em sembla que va ser.
El primer Dakar que vas córrer, aquest era més dur. Era un Dakar més trencador de mecànica, amb més trampes i com si haguéssim com unes dunes molt més... més dures de passar, no? Vull dir, la navegació també era una mica més intensa, però no era aquest el problema. Nosaltres no vam estar en cursa, no vam tindre cap mena de problema. El Miquel Amblàs es va portar com un campió. En tot moment, tot i amb els problemes que vam tindre i tot, vam tindre molt bon rotllo dintre el cotxe i estic molt content d'haver triat amb ell per Coplot. Però la diferència important d'una Baja o un Dakar és que una Baja és una carrera més dura físicament per un sol dia, o sigui, la Baja són 500 quilòmetres de cop, sense parar, com es diu.
500 quilòmetres d'especial?
El Dakar és un dia rere l'altre, no? Amb totes les conseqüències de tot el que es va acumulant. Per exemple, nosaltres vam plegar per culpa de que va entrar una mica de sorreta en la llista de les palomilles del gas. Se'ns va gripar el gas a fondo i vam fer 50 quilòmetres de dunes saltant entre trepitjar l'embrague i frenar. Trepitjar l'embrague i frenar, i el motor tot el rato sempre anava a 7.000 voltes.
Ostres.
I llavors, amb un d'aquests salts, quan va el cotxe a picar a terra, va trencar un palier.
Era
la mala sort que aquell mateix dia el palier que portava a recanvi es va desmanegar i va caure i es va clar el que és la punta de les gòtules, i diu, bueno, no patim, que ve el camió d'assistència, però com aquell dia havia sigut molt difícil, les assistències, els camions que corrien de T4 que anaven d'assistència, els van desviar i els van fer passar per una altra ruta. Amb la desgràcia que no vam passar per on estàvem nosaltres. I aquí se'ns va acabar l'aventura del Dakar, i llavors va començar l'aventura de tornar al vehicle i de creuar Mauritània i entrar al Senegal i de tot, que també és una aventura bastant interessant. Ens van robar l'equipatge, bueno, ens va passar de tot.
Jordi, jo realment, i veig les cares aquí dels meus companys a la taula, i estan al·lucinant. Ja en vam parlar la setmana passada, però és que t'asseguro que, com un friqui del Dakar, com defineixo...
La setmana passada, quan vam trucar, nosaltres pensàvem que teníem l'equipatge. Ens l'havien robat.
Hòstia.
Quan vam parlar per antena la
sí,
anterior,
sí.
Jo acabava d'arribar a Nuachop i acabava de sortir a la dutxa, d'aquell dia que feia 3-4
sí,
dies
sí.
Que em dutxava, no sé què, i estava pues, molt bé, perquè tal, demà recuperarem l'equipatge. Pues, el tio que se li va deixar l'equipatge perquè van tindre a descarregar un camió per anar a buscar el Cervià, que estava penjat amb unes dunes, i per anar a buscar s'havia de descarregar el camió, perquè si no el camió no pujava fins on estava ell, doncs se li va deixar custodiat amb un tio, que aquest tio va desaparèixer.
Bé.
I llavors tenia l'equipatge de 14 persones, bueno, que al final vam tindre que recórrer a l'ambaixadora del Dakar a Nuachop, avisar la policia, i al final van tirar la porta al suelo i el tio tenia l'equipatge a dalt de la terrassa de la seva. Tenia 18 bosses o 20 bosses, que en material doncs no és que sigui un gran valor, no? però era l'equipatge de 15 dies de 15 14 persones.
Quasi que li pots donar un valor sentimental, no?
Tot un dia per localitzar l'equipatge, de l'equip.
Quasi, Jordi, et deia que li pots donar, en aquesta situació que ens estàs explicant, un valor quasi sentimental, no? Uns pantalons nets, uns calçotets nets.
En aquell moment és tot trepitxeo, és tot calés amunt i avall, és tot... és un món lleig dintre el cap. Per molta gent és un negoci, el Dakar, per molta gent d'allà, i fora del que és la cursa, la competició, i l'esforç per tenir el vehicle a punt cada matí, i menjar per estar bé físicament i aguantar, doncs, mira, l'etapa que vaig plegar jo, hora estimada de l'organització, 18 hores de conducció, només de l'etapa de la prova, o sigui, de lo que és la prova.
Déu-n'hi-do.
I l'organització et deia, com a mínim, fer aquesta etapa, o sigui, aquesta prova de 450 quilòmetres, destinaràs 18 hores. Pot ser que en destinis 14 o pot ser que en destinis 21.
Ostres.
Ja ens fan amics, no?
Clar, i és més...
Tot aquell dia que vam trencar, afortunadament ens havia sortit tot molt bé, vam començar a les 11 del matí i a les 4 i quart de la tarda ens quedaven 70 quilòmetres. O sigui, ens vam quedar 8 quilòmetres de dunes. O sigui, ens faltava passar 8 quilòmetres més de dunes i després ja estàvem en una pista que, de 60 quilòmetres que estàvem una hora fora, una hora fora. Aquesta
va ser
la desgràcia.
Molt bé, Jordi, llavors...
Que va coincidir que van desviar aquell dia els T4, les assistències, les van desviar per una altra pista.
Molt bé. Escolta, i la pregunta, que ja te l'hem fet l'altre dia, en primera instància vas dir que sí, llavors ens vas dir que dubtaves, tornaràs al Dakar?
Bueno, jo per l'any que ve, jo ara mateix no em queden... No és que no em quedin ganes, sinó que crec que hi ha objectius molt més interessants que fer que no tornar a fer el metre de car. I si el tornaria a fer, el tornaria a fer d'un altre... O sigui, ja no per aquest any següent, no? Sinó ja no sols per el que és... A mi el que m'agrada és córrer, a mi m'agrada és córrer sol, no córrer sol, no córrer en un circuit, no? Un tio que t'està fotent la roba al costat. Si no corres tu aire, atrapes algú, l'atrapes, l'avantes, te'n vas... i així, i fer alguna navegació. Llavors hi ha altres carreres de 4, 5, 7 dies, arran de tot, ara per exemple hi ha la pròxima carrera de Campionat del Món d'Argentina, de Rides, que són 4 o 5 dies, que potser aquest sí que el vaig a fer, 2005, els pressupostos s'han duplicat o triplicat, la gent va molt més impreparada, la gent va amb un material espectacular, o sigui, hi ha uns cotxes, hi ha 100 cotxes fets de xassi tubular, carrosseria de carbono, canvi seqüencial, o sigui, hi ha un nivell espectacular, o sigui, cotxes d'un valor important, ja.
Déu-n'hi-do. Llavors, ja només em quedava, doncs, a part, anava a preguntar quins objectius, però realment et podríem fitxar com a periodista, perquè realment les preguntes que teníem preparades i que van sorgint aquí a l'estudi i així, tu sol ja ens les vas explicant.
Porto una setmana explicant el tema de l'àgar, no?
Clar, ja ho tens ja bueno, similaríssim.
Els amics, els familiars, tot això ho has tothom, clar, i clar, també va estar un sopar i, bueno, no semblava molt el tema, no? La veritat és que és molt intens, tot el que és el Dakar és molt intens, no? Vull dir, és molt tant a preparar-te, a buscar pressupost, la cursa, l'acabar la cursa, el tornar, o sigui, el traspassar Mauritània, la frontera entre Mauritània i la Senegal és brutal, l'hauríeu de veure, o sigui, això s'hauria de filmar, perquè és un trepitgeo que vam poder creuar la duana i no està 8 o 10 hores allà perquè l'hem de deixar de res, perquè si no, potser és un cas que tenim allà. Gent borratxa t'hi han deixat a sobre, poguent agafar les coses, ens van trencar el vidre del cotxe, bueno, va ser potser més dur psicològicament. Al tornar a la cursa, no a la pròpia cursa en si, no? Perquè per la cursa més o menys estàs preparat. El que no estava preparat és per veure tot l'altre.
Molt bé, Jordi, només em queda comentar-te una anècdota, ja a nivell ja de friquisme exagerat, avui voltant per l'internet i buscant informació sobre el vostre equip, el Cadí Motor, he vist que fins i tot, em sembla que és el teu cotxe, es pot comprar en format escalèstric.
Sí, hi ha un senyor que dedica a fer el Legit 5,
sí.
amb els motocolors de motor Cadí i tot amb versió escalèstric, sí.
Molt bé, he pensat nivell de curiositat, no? Només dir-te que moltes gràcies per tot i que per la teva hospitalitat quan vam trucar allà al Dakar i per prestar-te tot això i dir-te que si aterrisses algun dia d'aquests per aquí a Sant Feliu, passa't per aquí a la ràdio que et donarem algun enganxina. Alguna enganxina pel casco o alguna cosa així, es fas una mica de propaganda d'Ona Codinenca. Moltes gràcies, Jordi. Vinga, bona nit.
Necessita reparar el seu ordinador i no sap on ha d'anar? Necessita una xarxa per la seva empresa? Vol un ordinador fet a mida? Els seus problemes han acabat. Truqui sense compromís a Serveis Informàtics Josep al 93-866-2745. 866-2745. Oferim serveis tècnics per a empreses i particulars. Reparació d'ordinadors, xarxes, internet. Li oferim servei a domicili i li reparem l'ordinador a casa. Si es tracta d'ordinadors i d'informàtica, Serveis Informàtics Josep és la solució. Recordi aquest telèfon, 93-866-2745. 866-2745. És fàcil, 2745. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man.
Seguim aquí al 107.2 de l'FM a Ona Codinenca amb el Tu Jugues. Incorporem un membre nou en el nostre equip d'aquesta nit, que és el Ferran Cussó, jugador del primer equip de Sant Feliu de Codines d'hoquei, que ell va anar a Sevilla i és el millor que ens pot fer la crònica del partit aquest. Bona nit, Ferran.
Bona nit.
Aviam, tu mateix ets el cronista dissimulat del club, perquè us he de confessar que els partits que jo he pugnat-hi sempre hi ha una comunicació amb el Ferran que em fa la crònica del que es pot explicar i del que no es pot explicar.
Ui, del que no es pot explicar. No, un partit fàcil. Més que res, el porter jo crec que era el més fluix de la categoria i a vegades li entraven gols que en altres partits o inclús a Nacional Catalana no t'entrarien ni a Primera Catalana, no? Gols com el gol del Puta, per exemple. I molt fàcil.
Bueno,
molt fàcil.
I mira que aquesta pista de Macarena a 3 anys havia sigut una pista de les complicades i el Macarena era l'equip que estava a dalt. I realment ha fet un canvi brutal, no? Perquè tampoc que jo sàpiga ara mateix, tu em corregiràs, però no crec que hi hagi tantes diferències amb els equips dels altres anys, perquè segueix gent que si mires la llista són d'aquests que et sonen. Hi ha el Jordi Camps que havia jugat aquí a Sant Feliu, o Víctor Cid, tota aquesta gent, no sé, són gent que a 3 anys havien estat a dalt. Sí que han passat molts problemes econòmics al club i estan amb molts problemes econòmics, però no s'entén, no, aquesta baixada de nivell?
No, és un equip que fa 2 anys va aconseguir l'ascens a l'Alcoliga, que es va vendre a la plaça al Vigo, però suposo que els problemes que arrastra econòmicament són... És la
mare dels ous, no? Una mica el problema gros. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, pel que diuen les cròniques, veu tenir un començament explosiu amb un 0-2 en 5 minuts.
Molt bé, el Lupion i el Vila. El Vila va marcar 3 gols i...
Ja li tocava al Marc també enganxar una ratxa així de gols important,
sí,
no?
Home,
perquè,
sí,
perquè de moment estàvem...
Es va desfogar.
Sí, estàvem fent molts gols tant al Ramon Altaió com a l'Oriol. El Ramon, de fet, em sembla, ho he mirat aquesta tarda, i si no està amb els 3 més d'aquesta jornada, es pot col·locar amb tercer, quart, màxim golejador de la categoria,
i el
Llargués amb 3 més, pues estarà per allà també. I cada any Sant Feliu acaba tenint...
Sí, tothom ho comenta, en el món de hockey, tothom.
Acabem sent dels equips... Poder només golejadors, però que tenim jugadors que fan una pila de gols, a més, i gent nova, perquè cada any és un de diferent.
És el club trampolí, no?
Això, és el club trampolí,
Perquè estan triomfant jugadors fora que en principi eren desconeguts.
I tant. Aquesta setmana mateix els germans...
El Mallol va marcar
a l'Hockey Lliga, vull dir que és un club trampolí, com deia l'Oriol, no? I si no recordo malament, fa 2 anys, quan hi havia el Jordi Romeu aquí a Sant Feliu, va estar a punt de ser màxim golejador de la Lliga, i l'any passat el Marc també va estar a dalt fins al final, que
sí,
vam tenir aquell pinxasso importantíssim,
bueno.
I el Marçal també, i aquest any doncs tenim el Marc no tan amunt, però l'Oriol i el Ramon que estan allà.
Molt bé.
Les cròniques diuen que el partit va ser fàcil. Tu el vas veure fàcil?
Bueno, va haver un moment que se'ns va complicar, però amb el 4-3... Però res, la següent jugada en el saque mateix ens van voler pressionar i el Marc la va tornar a clavar. I així ells se'n van anar cap a baix i nosaltres pues, vam anar de mica en mica solucionant-lo.
No sé, jo pel que he llegit i parlant amb tu i així, diuen que us van deixar fer el vostre joc, no? Va ser un partit, entre cometes, al moment, tot i per tant, vos i tal, creieu capaços de pujar tranquil·lament la bola, de jugant-la,
sí.
Sense tenir cap...
Portàvem una setmana treballant a l'atac a un quadro, i no, va ser un home, però un home molt fluix per mi.
Molt suau.
Sí, sí.
Molt suau. Déu-n'hi-do. A més, aquest partit s'ha d'explicar tot. Comptava amb una baixa molt important, que és la baixa del Joan Baget, una de les ànimes... Us he de confessar que el Ferran, quan ha dit Joan Baget, s'ha posat a riure. No li preguntarem per què.
No.
Però és una baixa important a l'equip. És un porter que és vital i realment l'actuació... dels dos porters suplents, dos porters que són juniors, un júnior de tercer any i un júnior de primer any, el Germán i el Zeus, diu que van estar bé, vull dir, el resultat així s'ho reflexa, 3 gols.
Sí, diu sobretot que... el Zeus va ser algo espectacular per mi.
Això m'han dit també, no? Que es veu que es va lluir, però d'una manera espectacular.
Sí, és algo... Bueno, tothom el coneix, tothom que l'ha vist jugar ja ho sap.
Sí, realment és un porter que a vegades em costa d'entendre com encara està a Sant Feliu, perquè és un xicot que sent júnior de primer any, jo crec que podria estar jugant tranquil·lament Nacional Català, Nacional Espanyola. Ferran, tu què hi dius?
Sí, segur.
Perquè a més té...
Bueno, però també li esperen, li queden uns anys.
Sí, encara. és jove, però té el punt aquest de follia una mica, no? Que està així com bastant anat, i és un porter que bueno, a mi m'agrada molt com juga. És...
Home, si té continuïtat i treballa... Aquí sí, té un bon lloc.
Si se'l cuida, jo crec que pot ser un bon successor del Joan. Quan el Joan... Que no ho volem retirar, ni molt menys. Si el Joan ens està escoltant, que no ens esperi aquí fora, però que és important tenir planter de porters. Molt bé, Ferran. I ja a nivell ara una mica en general, com ho veus?
Bueno, ara portem 7 punts dels últims 9 i això ens ha donat un coixí important, sobretot per jugar més tranquils, que és el cap i el fil que ens ha faltat.
Realment vam tenir un principi... Vam parlar en primera persona perquè
sí.
Em sento part de...
Sisplau.
De l'equip. Vam tenir un principi de temporada una mica complicat i semblava que costava d'arrencar, semblava que es patiria, però és que ara mateix, si ens mirem la taula classificatòria, i no volem ser, com ho podríem dir, no volem crear il·lusions...
Somiadors.
O somiadors. Estem a més distància de... punts del descens, això que molta gent ens condemnava al descens aquest any abans de començar la temporada,
cada
l'ascens. Cada any som candidats al descens, acabem sent, sí, sí, durant una època de la temporada, ferms candidats a l'ascens i llavors ens quedem allà.
Però aquesta temporada era lògic quan 7 jugadors dels 8 de pista eren nous. Sí, sí. Jo m'hi conto, jo
tu,
no...
També. Tu ja anaves a jugar l'any passat, el que passa, però... que tampoc amb l'assiduïtat que estàs tenint ara, però... i amb el protagonisme que estàs prenent.
Entrenador nou, tot nou, i això se'ns nota sobretot els primers 4 partits o 5.
Parlant de números, hi ha 11 punts de distància amb el Santa Maria del Pilar, que és l'últim que està en descens, que amb 9 punts, nosaltres en tenim 20, i el primer que puja, que és el Girona, està en 27. Jo crec que estem allà, perquè ja, si ens mirem la taula, hi ha 29, 27, Sitges en 27, 26, 25... Amb un parell de victòries seguides, Ferran...
Ui, però costen molt d'aconseguir. Massa costen.
Però bueno, jo crec que encara disfrutarem aquest any. I estem disfrutant molt, perquè els últims partits aquí a Sant Feliu de Hockey han sigut realment espectaculars.
A Cerdanyola va ser molt...
Cerdanyola, sí, perquè a més l'any passat allà a casa seva va ser un partit molt emprenyador, perquè vam perdre...
Teníem moltes baixes.
I és veritat, és veritat, és veritat. Teníem baixes, sancions, teníem de tot aquell dia... I va ser una mica un partit hecatòmbic, em sembla que va haver un resultat de 11-1 o una animalada d'aquest estil. De fet, els hi hem intentat tornar, no vam arribar tant aquesta setmana, la setmana passada va ser un 7-1, però ja...
Però ells no s'esperaven i nosaltres...
Poder tampoc, oi?
No, però l'any passat nosaltres allà sí que ens esperàvem no guanyar, però ells venien aquí i...
Venien aquí, home,
arrasar.
Anaven tercers classificats la setmana passada, aquesta setmana estan a un punt de l'ascens, vull dir, estan a dalt, tot i així estan a dalt, i aquesta setmana van guanyar amb el Corunya. Vull dir que és un equip que és potent, no ens hem de
negar, sí, sí.
És un equip que és potent.
Home, té exdivisió d'honor,
sí, sí.
El Vinyes campió de la Copa Cers, és important.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Com veieu, Ferran és un pou de hockey, perquè coneix a tothom, sap les vides i miracles de la gent de l'hoquei. Llavors, passem una mica a la creu d'aquesta setmana, que va ser el partit de la Primera Catalana. El Ferran no va poder-lo veure perquè van tenir una odissea per tornar des de Sevilla a Sant Feliu. Bueno, en el seu cas,
ja
a Barcelona.
Ja m'he informat, també.
Sí, t'has informat, sí. Sí. Diguem-ho tot, havien d'agafar l'avió a les 10 del matí, a les 10 del matí posen els peus a l'aeroport i els diuen no, l'avió, el vol s'ha cancel·lat, heu d'esperar-vos a les 9 del vespre, una cosa així aproximadament.
Uf.
I va ser dur. Puc donar certesa que va ser dur, perquè quan m'explicava realment posava cara de pomes agres, de dir, vam estar 12 hores a l'aeroport allà tirats a terra. Nois, és el que té, tu.
És el que té
voler jugar a Nacional Espanyola. Aquestes coses passen. Doncs com us deia, el partit del Primera Catalana, aquest encara el puc parlar més en primera persona, va ser un partit estrany perquè en un moment el partit es va complicar de manera espectacular. Jugava contra el Casà, un rival directe de la categoria, que realment si s'hagués guanyat es pujaven ben bé 2 o 3 llocs a la taula classificatòria. Sí. I abans de la mitja part ningú sap què va passar i ens vam plantar amb 5 minuts o amb 10 minuts de la primera part amb un 5-1 en contra, que va fer molt mal, realment va fer molt mal, i ningú sabia què passava perquè els jugadors estaven concentrats i tal, però van entrant i ens vam plantar a mitja part amb 5-1 en contra. Arribes a l'estuari i què fas, no, Ferran? En una situació d'aquestes ets l'entrenador i dius, i ara jo amb aquests nanos què els hi dic? Perquè tampoc es podia permetre's el luxe de criticar l'actitud de l'equip, perquè no sé, es va estar amb el partit en tot moment, però bueno, i es va demostrar la segona part que realment l'equip tirava, perquè es va passar del 5-1 en contra a un 5-5 a falta de, si no recordo malament, uns 12 minuts o una cosa així. Llavors en aquest moment, en el moment que haguéssim hagut de, diguéssim, rematar a la feina, allò que passa, no? Les presses, t'entra el cuquet aquell al cul que vols anar a fer gol, quan, si ens ho mirem fredament, l'empat era bo, però evidentment es havia d'anar a guanyar el partit, ja que s'havia vingut de darrere, normalment quan vens de darrere...
Costa frenar-te,
però és que no ens ho vam ni plantejar frenar-nos-a.
No.
I l'ambició aquesta de voler anar a fer gol, com deia l'Oriol abans, més amb el cor que amb el cap, i tot això, a nosaltres no ens va anar tan bé com el futbol. El futbol va poder empatar i nosaltres vam acabar encaixant 2 gols que ens va deixar una mica desmoralitzats, almenys. A la segona part va haver-hi una mica més de xispa al partit, no? Perquè a la primera part, realment, a més que el pavelló presentava una entrada espectacular,
poder hi havia més gent en els entrenos de primer equip, entre uns que es canvien i els altres que marxen i algun pare que s'espera així, que amb el partit aquest. Des d'aquí felicitar els pares que ens van venir a veure, perquè realment era un dia que fotia molt fred al pavelló. I, bueno,
home, jo anava a pujar, però
tu anaves a pujar, però
impossible.
Estaves una mica lluny aquella hora encara. Clar, de fet, un hàndicap important també va ser que no es va poder comptar amb ningú d'aquests jugadors que estan sempre entre el primera catalana i el primera nacional. Però vaja, que amb això no vull desmereixar ni molt menys en els jugadors del primera catalana, perquè van demostrar que van estar allà i que va faltar una mica de sort. Només destacar una mica la nota negativa d'aquest partit, a part de la derrota, que va ser l'actuació penosa, espero que no m'estigui escoltant i si m'escolta que s'ho apunti, del col·legiat d'aquest partit, el senyor Castells, d'infaust record per molts dels jugadors santfeliuencs. Un senyor que arriba al pavelló, es vesteix d'àrbit i es pensa que és el protagonista de l'espectacle.
Que amb el nom no sé qui és.
No saps qui és, si veiessis la cara segur que sabries. Te'n recordes de la seva cara? Segur, més a més. És un àrbit que, bueno, es dedica a prendre part en el partit, no? Amb decisions sorprenents per part dels dos equips. No estic dient ni molt menys que la derrota del Sant Feliu fos per culpa de l'àrbit, però actituds xulesques, expulsant el nostre entrenador, dient-li de tot amb ell, provocant fins i tot tensió a la pista quan havia sigut un partit molt legal. Aviam, no ens hem d'enganyar, partit de primera catalana,
Ferran, duresa.
Hi ha duresa, hi ha cops, però
és hoquei. Que
i segons aquest senyor, fixeu-vos fins on és capaç d'arribar, segons aquest senyor va ser capaç de dir que el hoquei és tan hoquei que ni les noies haurien de jugar. Això li va dir en el Ramon Martí, entrenador del prep del femení, al mig del partit, perquè el Ramon li protestava una decisió, va dir, diu, el Ramon es veu que li va dir el hoquei és tan igual pels nois com les noies, no sé què, targetes a tothom, perquè el nostre partit es va dedicar a treure targetes. Aquest home, si no recordo malament, l'any passat va haver un partit que va treure una vintena de targetes, un partit del segona catalana l'any passat, un partit d'aquests espectacular, un àrbit d'aquests, no? I va arribar a dir això, i a més va provocar, abans de començar el partit, una tangana quasi amb l'entrenador de primera catalana, perquè es va voler posar el crono per ajudar i li va dir que ja no el volia i li va dir de tot. Segons l'entrenador de catalana, és la versió seva, se'n van recordar de la seva família i aquestes coses, i això jo crec que un àrbit no s'hauria de permetre. La part positiva del cap de setmana amb el hoquei, diguéssim, a nivell sènior, seria la victòria del femení ahir per 3-2 amb un partit contra el Mataró, un partit molt disputat, que també van haver de remuntar-lo amb un 0-2 a la mitja part. Partit que jo, quan vaig veure el 0-2 a la mitja part, us he de confessar que vaig pensar que no hi havia manera, perquè la primera part va ser bastant fluixa, i a la segona part el Sant Feliu, tot i carregar-se de targetes, em sembla que li van haver-hi 3 blaves per la Tània, la Betsy i no sé si la Maria també, i grogues a tort i a dret, van aconseguir remuntar el partit amb un 3-2. Jo crec que merescut, perquè les del Mataró són equips d'aquests que són molt bones, però sempre els ni tens més ganes de...
Fitxat, no, aquest any?
El Mataró, sí. Ha fitxat, s'ha reforçat amb dues noies que estaven jugant al Sant Cugat l'any passat.
L'Anaïs
i... t'enganyaria. Veig que el Ferran està al cas, aviam si ets capaç de dir-me...
El hockey femení.
El hockey femení el tenim tot controlat.
El hockey, el futbol femení, el tenis...
El tenis tot.
Tot el que porti l'adjectiu femení a darrere, oi?
Està controlat.
Està controladíssim. Llavors, només destacar que aquesta setmana el femení també va jugar un partit a Salt, el divendres, que van empatar a 2, també remuntant un 0-2 a la mitja part, i res, segons el Ramon, el partit aquest de Salt va ser a nivell de joc molt més positiu que el d'aquesta setmana, però no va tenir el mateix resultat. I bé, quasi ja ho haurem salvat, això. Falten pocs segons per acabar el programa d'avui. Un tu jugues una mica curiós avui. Sort que he tingut aquí al costat a la Gemma, que em anava fent anotacions i m'anava corregint coses. Vull agrair la presència de l'Oriol amb la crònica del futbol, el Ferran, que ens ha fet aquí una crònica del hoquei, i el Quique aquí darrere als mandos. Gràcies a tots i fins la setmana que ve. Bona nit. Just to say it, oh.